Bon dia, són les 8.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
Una baralla dins un avió que acaba amb els passatgers detinguts no és novetat en la crònica de successos de les Balears, però aquesta vegada el perfil és diferent. Es tracta de 9 persones que no es coneixien entre elles i han iniciat una discussió que ha impedit l'enlairament de l'aparell des de Son Sant Joan, on feia escala. Després de passar a disposició judicial, han quedat en llibertat i la majoria han estat retornades al seu país d'origen, tot i que 3 han sol·licitat asil i romandran en un centre d'internament per a estrangers a la península. Tot d'una, vos en donam els detalls abans els titulars de la jornada. És dissabte 13 de desembre. Consell i ajuntaments d'Eivissa posaran en marxa un pla de xoc per reduir la quantitat de residus a l'illa. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. El seu objectiu és augmentar de manera dràstica el percentatge de reciclatge de brossa, que ara se situa entorn del 42%.
Els hotelers de les Pitiüses reclamen solucions urgents per allotjar els seus empleats.
No troben ni treballadors ni perfils qualificats per mort de la crisi d'habitatge, un clam de la Federació Hotelera que ha marcat una temporada turística, diuen, millor que l'anterior.
El sindicat Mèdics i Meval espera que Sanitat cedeixi a les seves reivindicacions.
Apunta un seguiment del 85% en els 4 dies d'aturada. El Ministeri de Sanitat ja descarta la creació d'un estatut marc propi i convoca els sindicats a una nova reunió el pròxim dilluns amb una proposta damunt la taula.
Els veïnats de Pere Garau reclamen més civisme i gent a la barriada.
L'Associació de Veïnats protesta per la situació insostenible que es viu al barri amb més densitat de població de Palma. També els veïnats de Casca Piscol denuncien la manca de seguretat creixent.
I en els esports, quins titulars destacam? Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Per una banda, que el Real Mallorca arrapa a les 4 i quart la visita del sorprenent l'Elche en zona de descens després del triomf del Girona 1-2. El camp de la Real Sociedad. Pel partit d'avui, tant Leo Román sota els pals com Antonio Rayo, l'eix de la defensa, podien ser les novetats més destacades. I pel que fa al futbol sala, Palma Futsal vol tancar el 2025 amb un triomf davant Rivera Navarra Son Moix i així obtenir plaça de forma matemàtica per la pròxima edició de la Copa d'Espanya.
Avui podríem haver de recuperar el paraigües perquè es preveuen ruixats ocasionals. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, encetam el cap de setmana amb una jornada amb un cel ben carregat. Continua bufant el vent de component est i, en conseqüència, la humitat torna a ser molt elevada. Això permetrà que avui tornem a tenir molta presència de núvols i, a partir del migdia, podrem tenir algunes pluges de caràcter local i feble, això sí, entre Mallorca i les Pitiüses. A més, a la costa més exposada al vent, a l'est de cada illa, tindrem un onatge més important, predominarà la maror i, de forma puntual, a l'est de les Pitiüses i al sud-est de Mallorca, la forta maror. I a tot això li haurem de sumar també una màxima amb pocs canvis. Els valors més elevats d'aquesta jornada tornaran a girar aproximadament entre els 17 i els 20 graus.
Gràcies, Pedro Roger. Un apunt de servei perquè a partir de les 9 es tanca la carretera que enllaça Santanyí amb Casconcos des del camí de Can Maimó fins al camí de l'Alegria. No s'hi podrà circular al Manco fins a la 1 del migdia per la celebració del Rally Spring Santanyí 2025. Són les 8 i 4 minuts. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
Ho han dit en començar, les 9 persones detingudes per provocar aldarulls dijous vespre en un vol que feia escala a l'aeroport de Palma han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial. 6 d'elles han estat retornades al seu país d'origen i 3 han demanat una acollida temporal. Seran derivades a un centre d'internament d'estrangers de la península.
Els fets van passar quan el pilot es disposava a enlairar-se a l'aeroport de Son Sant Joan, on l'avió feia escala. 7 homes i 2 dones varen protagonitzar una brega i no es varen poder iniciar les maniobres amb seguretat. La Guàrdia Civil va detenir les 9 persones i després l'avió va poder alairar-se amb normalitat.
I el presumpte narcotraficant, conegut com El Vito, considerat un dels líders del poblat de Son Banya, ha dormit avui fora de la presó després de pagar una fiança de 15.000 euros. Ha quedat en llibertat després de passar gairebé 2 mesos en presó provisional.
El jove que va ser arrestat a mitjans d'octubre té 2 causes judicials pendents. La primera deriva de l'operació Manso en Roquebal, en la qual hi ha més de 70 detinguts investigats per narcotràfic i blanqueig de capitals. L'altra és l'operació Chanquete, en què la policia va arrestar, recordem, de 7 persones relacionades amb el tràfic de drogues a Son Banya.
Un motorista ha mort després de patir una caiguda a Sant Josep i un altre es troba en estat molt greu a causa d'un accident a Santa Eulària.
Els 2 accidents van ocórrer gairebé de manera simultània. Ahir migdia, en el cas de Sant Josep, el conductor de 46 anys havia estat ingressat en estat molt greu a la clínica del Roser, on finalment va morir. D'altra banda, una dona de 28 anys va ingressar en estat greu a l'Hospital de Can Misses després de patir un accident a la carretera que va de Sant Miquel a Santa Gertrudis.
Cop de la Policia Nacional contra una organització que explotava sexualment dones d'origen xinès a Palma. La Policia Nacional ha escorcollat diferents locals que es tenien funcionant com a tapadores d'aquest negoci il·legal.
L'operació s'ha desenvolupat de manera secreta i ha obligat a desplegar desenes d'agents a diferents pisos i locals de la ciutat. Avui han passat a disposició judicial una desena de detinguts. Ahir, volen dir, han passat a disposició judicial una desena de detinguts. Homes i dones, 7, han estat enviats a presó provisional acusats de tràfic d'éssers humans i prostitució. Algunes d'aquestes persones estarien també vinculades amb el tràfic de drogues.
I a Menorca, la policia local de Moa ha detingut 2 homes com a presumptes autors de delictes de violència de gènere. Són les primeres actuacions en aquest àmbit que fa el cos des que fa 2 mesos i mig. L'Ajuntament va adherir-se al sistema Biogen, que implica la creació d'una unitat específica per violència de gènere. Ens ho explica Atzel Camarasa.
El cas més recent és de dilluns passat. S'ha detingut un home de 58 anys per haver colpejat en diverses ocasions la seva parella de 49 anys, especialment en un costat que ja tenia lesionat. Un testimoni va manifestar que l'agressió havia estat a conseqüència d'una forta discussió i, segons va afirmar, les agressions eren freqüents. La dona va ser traslladada a l'Hospital Mateu Urfila. El segon detingut és un home de 34 anys que presumptament havia agredit la seva parella de 35. Una ciutadana, testimoni de l'escena, va donar l'avís a l'1-2. Immediatament, 2 patrulles de la policia local es van desplaçar al lloc dels fets, al carrer de Josep Anselm Clavé.
Tancam la crònica de successos amb un darrer apunt. La policia ha detingut a Manacor 3 persones relacionades amb l'onada de robatoris que s'han produït durant les darreres setmanes. Se'ls ha detingut per pertànyer a una banda organitzada i un d'ells és menor d'edat.
Se'ls va poder detenir la passada setmana quan assaltaren un establiment a l'avinguda del Ferrocarril, forçant la porta de l'entrada. 2 van fer-se amb la caixa i el tercer els esperava de fora amb un cotxe per fugir. Entre els botiguers hi ha preocupació.
I vaig veure tot, a les 4:30 vaig escoltar molt de soroll, va mestre una policia dient al suelo, vaig gritar per la finestra i vaig veure 2 individus fitxats a les bicicletes, jo he entrat per la finestra.
Si te robin pel carrer és molt poc probable, però locals i tal sí que hi ha més un increment de bandes que cerquen fer aquest tipus de robos.
Els 3 detinguts a Manacor estan implicats en altres 9 robatoris que s'han comès a la ciutat les darreres setmanes.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Consell i Ajuntaments d'Eivissa posaran en marxa un pla de xoc per reduir la quantitat de residus a l'illa. El seu objectiu és augmentar de manera dràstica el percentatge de reciclatge de brossa, que ara se situa entorn del 42%. Esther de Miguel.
El pla tindrà una duració de 3 anys i inclourà noves ajudes per incentivar la separació de residus en origen, campanyes de conscienciació, habilitació de nous espais de reciclatge i una major vigilància de comportaments incívics. Es pretén finançar amb els fons de l'impost de turisme sostenible. Sentim el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
Així com vàrem fer un pla de xoc de lluita contra l'intrusisme que contemplava l'inversió de 22 milions per 3 anys, ara hem creat aquest grup de treball precisament per avaluar quants de sols hauria d'invertir en les diferents polítiques necessàries per reduir la quantitat de residus que es generen a l'illa d'Eivissa i estic convençut de que l'import serà molt superior a aquests 22 milions.
La idea és que les 80.000 tones de brossa que ara acaben a l'abocador es redueixin dràsticament. D'aquesta manera, ha dit el president, minvarà també la quantitat de residus que s'haurà d'enviar a la planta incineradora de Sonreus, un trasllat que, ha recordat, s'iniciarà com a tard al febrer.
Lluís Apesteguía serà reelegit avui com a coordinador general de Més per Mallorca en la 7a assemblea de la formació. Com a novetat, s'elimina la bicefàlia que hi havia fins ara entre Apesteguía i el secretari general Jaume Alzamora, que va dimitir de tots els seus càrrecs el passat mes de juliol.
Segons fonts de Més, és una assemblea de continuïtat amb l'enfortiment del lideratge d'Apesteguía, amb un equip plural, diuen, que aglutinarà diferents sensibilitats i amb un pas dels municipis destacats, com ara Manacor. D'aquí l'entrada del Batle de Manacor, a Manacorí, Miquel Oliver, i també de la regidora d'aquest municipi, Carme Gomila, a la comissió permanent. Apesteguía assegura que no creu en els hiperlideratges.
Si volen de veres apel·lar en aquesta majoria social que nosaltres volem apel·lar i per la qual nosaltres fem feina i per la qual nosaltres estem convençuts que tenim les solucions en el seu problema, necessitem que Més estigui capitanejat per tots i cadascun dels militants. No és tan important qui ocupi un càrrec o un altre. No és el fet que avui me preocupi més.
El líder dels ecosobiranistes també ha volgut destacar l'absolució de l'exbatlessa de Petra, Caterina Mas, que ha estat absolta per l'Audiència de Palma d'un cas judicial en què estava acusada per un suposat tracte de favor al seu marit quan ella era batlessa.
La veritat és que estem molt satisfets. Nosaltres estàvem convençuts que això acabaria així, però també avui hem de posar èmfasi en la injustícia que s'ha patit. No? Caterina Mas ha viscut una persecució político-jurídica.
Avui es debatrà i votarà la ponència política de Més per Mallorca, el document que marcarà el rumb de l'organització en els pròxims anys, així com la votació de les candidatures als diferents òrgans del partit on, com deim, Lluís Apesteguía continuarà al capdavant.
I el govern ha fet el tràmit per aprovar la gratuïtat del transport públic per l'any que ve.
I ha estat després de l'entrada en vigor de la nova llei estatal de mobilitat sostenible, que garanteix una aportació específica de l'Estat per a les Balears i les Canàries. Per enguany, l'executiu central ha transferit 63 milions d'euros, 20 més dels que s'esperaven.
I la crònica política ha estat marcada per una petició la darrera jornada, la del govern balear a l'Estat, perquè demana eleccions anticipades arran dels presumptes casos de corrupció que afecten el PSOE. El vicepresident Antoni Costa posa d'exemple les situacions a Extremadura i Aragó, on el Partit Popular ha avançat dels comicis autonòmics. El conseller ha carregat contra el govern espanyol i assegura que la situació és insostenible.
El govern d'Espanya és un barco pirata que està superat, inundat per un tsunami de corrupció massiu. I el que ens preguntem des del govern de les Illes Balears és fins quan?
La petició del govern arriba mentre els informes de la Guàrdia Civil continuen revelant possibles irregularitats en la concessió de llicències i adjudicacions. En aquest cas, el diputat socialista Marc Pons apareix en els documents de la Unitat Central Operativa. El PSOE insisteix que ja s'han donat les explicacions necessàries.
La formació ha evitat així fer declaracions a micro obert, però reitera que no hi ha cap novetat i que el contacte que tenia Marc Pons, en aquest cas amb Coldo García, qui era assessor de l'exministre José Luis Ábalos, era propi del seu càrrec polític. En aquella època, Pons era director del gabinet de la ministra de Transició Ecològica, que era Teresa Rivera. Els socialistes recorden que cap persona de les Illes ha estat citada a declarar per la justícia en aquesta causa.
El Partit Popular, en canvi, reclama que Marc Pons expliqui la seva aparició en els documents de la Guàrdia Civil sobre la presumpta trama de corrupció vinculada a la concessió de llicències d'hidrocarburs a l'empresa Villafuel. El portaveu del PP, Sebastià Sagreras, considera que això confirma la participació dels socialistes de les Illes en el cas.
Veiem estupefactes quan se repeteix en el Partit Socialista de Balears un patró cada vegada que surt un cas de corrupció del PSOE d'Espanya.
També hi ha novetats sobre un altre cas relacionat amb el PSOE, la trama de Leire Díaz, que avui està citada a declarar a l'Audiència Nacional junt als altres dos investigats. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat les seus de Correus, Hisenda i Transició Ecològica.
I també han demanat expedients a Patrimoni de l'Estat i al Tribunal de Recursos Contractuals. Això és en el marc de la investigació per la qual han estat arrestats la mateixa Díaz, que es presentava com a assessora del PSOE, recordem, l'expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, Vicente Fernández, i Anxón Alonso, que és el soci de l'exsecretari d'Organització Socialista Santos Cerdán. La causa roman sota secret de sumari judicial i investiga si es van produir delictes com ara prevaricació, malversació de fons públic, tràfic d'influències i organització criminal.
L'altre front obert del PSOE són els casos d'assetjament sexual per part de diversos càrrecs d'aquest partit. El darrer cas, que s'ha conegut, implica el número 2 dels socialistes de la província de València, Toni González, que també és el batlle d'Almussafes des de fa 10 anys.
González ha estat denunciat a través del canal intern d'antiassetjament i del Departament de Compliment de Normativa dels socialistes valencians. La secretària d'Igualtat del PSOE, Pilar Bernabé, diu que no és una qüestió de quants casos surtin, sinó de com actuï el partit.
El Partido Socialista es feminista y por eso puso en marcha, ha puesto en marcha todas las medidas necesarias para darle cobertura a las mujeres. Hay un antes y un después, después de todo lo que estamos viviendo. Para el Partido Socialista también.
Un altre dels socialistes assenyalats és José Tomé, que ha renunciat ja com a president de la Diputació de Lugo després de ser denunciat, també en un cas d'assetjament, va donar-se de baixa com a militant del Partit Socialista i ha dimitit, tot i que no reconeix els fets. De moment mantindrà el seu escó i passarà a ser diputat. No ha escrit el secretari general del PSOE a Galícia, José Ramón Gómez, ha defensat l'actuació ràpida del partit.
La dirección del Partido Socialista de Galicia, ante cualquier conducta machista y en cualquier contexto, siempre tuvo y tendrá la misma respuesta. Escuchar y animar a denunciar. Eso fue lo que hicimos y eso es lo que haremos.
I pel que fa al cas de Paco Salazar, exassessor de la Moncloa, també denunciat per assetjament, per presumpte assetjament sexual, els socialistes reconeixen que no han estat a l'alçada de la situació. El PSOE també ha obert expedient a dos militants més, són Antonio Hernández, company de Salazar, acusat per les denúncies de tolerar els assetjaments, i el senador Javier Izquierdo. En aquest cas no hi ha denúncies oficials contra ell, però sí informacions periodístiques sobre un presumpte cas d'assetjament sexual. Izquierdo ha abandonat voluntàriament la directiva i ha renunciat a l'acte de senador.
I es confirma l'avançament d'eleccions autonòmiques a Aragó. La votació serà dia 8 de febrer, després que hagin fracassat les negociacions entre Partit Popular i Vox per tirar endavant els pressupostos de l'any que ve.
El conseller d'Hisenda del Popular, Roberto Bermúdez, retreu a Vox les peticions que ha fet, que considera inassumibles, mentre que el portaveu de la formació, Alejandro Nolasco, critica la falta d'informació.
Tots aquests casos de corrupció i assetjament que vos explicam que estan succeint en el si del PSOE gairebé no passen factura, però, electoral al partit. Segons el baròmetre del 6 de desembre, encara treu 9 punts al Partit Popular, que obtindria un 22,5% dels vots davant del 31,5% dels socialistes.
Tot i això, el PSOE perd 1,2 punts respecte a l'informe del novembre. La tercera força política, Vox, també perd 1,2 punts i baixa fins al 17,5% de les paperetes que obtindrien unes eleccions. Sumar puja manco d'un punt fins al 7,8%, seguida de Podem amb el 4,1%, i el partit se acabó la fiesta de l'eurodiputat ultra Alvise Pérez, creix del 0,6 a l'1,8%.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Els hotelers de les Pitius reclamen solucions urgents per allotjar els seus empleats, un clam de la Federació Hotelera per pal·liar la manca de treballadors per mort de la crisi d'habitatge que pateixen les illes just quan han fet balanç de la temporada turística. Clàudia Roig, quines dades han donat?
Gairebé la meitat dels enquestats, un 40%, considera que la temporada ha estat millor que la de 2024. L'ocupació i la facturació ha estat especialment favorable a Formentera, Santa Eulària i Vila. Pràcticament el 75% dels hotelers han mantingut la plantilla i un 22% han contractat personal addicional. L'augment de treballadors s'ha donat sobretot a Sant Antoni, Sant Joan i a la categoria de 3 estrelles. La cara negativa és la manca de personal. La falta d'habitatge a preu assequible és la principal preocupació del sector. Els hotelers no troben ni treballadors ni perfils qualificats. Això també està directament relacionat amb l'increment de costos laborals. Manuel Sendino és gerent de la Federació Hotelera Pitiusa.
Ja és un tema estructural, falta de gente para trabajar.
Els hotelers critiquen també la manca de transport públic i aparcament i la massificació de cotxes a les carreteres.
S'estan empezando a tomar medidas, pero hasta que sean perceptibles, pues pasarán tiempo, inevitablemente.
El que millor puntuen són la neteja de platges i la seguretat ciutadana. Els empresaris s'ofereixen a col·laborar amb l'administració per millorar la mobilitat, crear habitatge per al personal de temporada i per lluitar contra l'oferta d'allotjament il·legal.
La meitat dels treballadors del sector hoteler de les Balears pateixen dolor musculoesquelèic. Un dels col·lectius que més preocupa és el de les cambreres de pisos, el més abundant, i en aquests moments no té relleu generacional. És per això que el clúster Bioip ha duit a terme aquest any el projecte Optimització de la Salut Laboral i Reducció de l'Absentisme en el sector hoteler, amb la participació d'una cinquantena d'experts de tots els àmbits.
Un dels participants ha estat la clínica Dermei, que xifren un 40% de les cambreres de pis que s'han donat de baixa enguany, en molts casos per malalties d'esquena i problemes de rotació a la mà. És la conclusió del seguiment que l'empresa ha fet durant 6 mesos sobre l'estat físic de 40 d'aquest tipus de treballadores que treballen a dos hotels de Mallorca. Al darrere, conclou l'informe, hi ha la manca d'exercici físic i també la manca de bona alimentació de les professionals. La solució, segons la fisioterapeuta i gerent del projecte de la clínica Dermei, Isabel Ruiz, passa per un canvi d'hàbits que permetria evitar moltes baixes.
Al final es verdad que queda de relevancia que hay una falta importante de hábitos, muchas veces justificado por la falta de tiempo, pero bueno, al final son excusas. Y eso sumado a una sobrecarga física muy grande, sumada por un estrés, que al final es un tándem, que al final el organismo tiene un desequilibrio tan grande que al final antes o después termina saltando las alarmas en algún momento.
Els resultats d'aquesta enquesta de salut laboral en l'àmbit hoteler mostren també que un 70% no fa exercici, un 70% de les treballadores de cambreres de pis, i que el 90% assegura que pateixen sobrecàrrega de feina.
Els promotors immobiliaris confien en poder construir habitatge assequible pròximament. El president de l'associació empresarial Proimba creu que l'actual marc normatiu, en figures com els projectes residencials estratègics, podria facilitar la construcció d'habitatge més barat.
Els promotors aposten per esgotar així el sòl urbanitzable, evitar noves construccions en sòl rústic i incrementar les altures dins els nuclis urbans. El president d'aquests empresaris, Òscar Carreras, ha respost també a la petició del conseller d'Habitatge de reducció de beneficis als empresaris per contribuir així a la baixada del preu de les cases noves.
Nosaltres fem el que ens deixen fer, com ens deixen fer i amb les lleis que es aproven, no? Jo sempre dic que un promotor prefereix vendre 10 pisos de 200.000 euros que no un tot sol de 2 milions. Amb aquesta normativa que s'ha aprovat en els darrers anys permet el que sigui viable fer vivenda assequible. És molt important el tema de la viabilitat, perquè sempre estem parlant de recursos privats en sòl privat. No estem parlant ni de recursos públics ni de sòl públic. I jo crec que això és important, fer aquesta distinció.
El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha reiterat el seu compromís, has dit, d'agilització administrativa i de cessió de sòl per la construcció d'habitatges.
Obrim la plana de salut amb la satisfacció entre els metges pel seguiment de les 4 jornades de vaga en contra de la reforma de l'Estatut Marc que proposa el Ministeri. Les aturades van començar dimarts, van acabar ahir divendres, amb un seguiment mitjà, segons aquest sindicat, del 85% als hospitals, d'entre el 65% i el 70% als centres sanitaris. La vaga ha deixat un total de 225 operacions i més de 10.000 consultes hospitalàries i d'atenció primària anul·lades a Mallorca.
Les negociacions entre el comitè de vaga i el Ministeri de Sanitat es reprendran dimecres. El sindicat mèdic Cimeval insisteix que els metges volen un estatut específic professional que els diferencia així d'altres professionals de la salut, perquè diuen que les seves condicions laborals són singulars i exclusives. Carlos Rodríguez, portaveu de Cimeval a Eivissa.
En una negociació sempre tienes que tener en mente que no gana todo el mundo. Unos ganan y otros también. Unos pierden y otros también. Hay que ir cediendo.
I la ministra de Sanitat, Mònica García, manté la negativa d'un estatut, d'aquest estatut propi que demanen els metges, i assegura que algunes de les reivindicacions, però, hauran d'anar dirigides a les comunitats autònomes.
Y el resto de reivindicaciones que tienen que ver con retribuciones, con cómo se paga la hora de la guardia. Todas esas reivindicaciones que tienen que ver con las nóminas son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Nosotros en el Estatuto Marco, por ejemplo, decimos los profesionales pueden trabajar a turnos, a jornadas de 10, de 8, de 12 o de 17 horas. Ahora bien, la organización de todo eso és competència exclusiva de les comunitats autònomes.
Els metges reclamen millors condicions laborals que argumenten redundarien en una millor assistència de la sanitat pública. Aquests són alguns pacients del PAC, arquitecte Gaspar Ben Nasser de Palma.
Yo pedí ahora para mi doctora y me daban cita máximo en 15 días y ahora el otro día quería ir a hacer una consulta a la doctora y me daban para 3 meses. Esto no pasaba.
Hombre, tardan un poco, la verdad que sí, pero tampoco vengo mucho, toquemos madera.
No, de momento no. La verdad es que no he tenido problemas con eso.
A Menorca, el geriàtric de Mahó recupera efectius davant l'allau de baixes i la manca de personal que hi ha des de fa mesos. Aquesta setmana s'han cobert 7 de les 9 places vacants. Ens ho explica Blai Barbé.
A més, s'ha obert la borsa extraordinària per poder cobrir baixes de llarga durada. Es convoquen places de xòfer, infermer, auxiliar sociosanitari i recepció. El termini per als interessats està obert fins dia 22. Fa uns dies, els treballadors del geriàtric van denunciar abandonament per part de l'Ajuntament. Van alertar d'una manca crònica de personal i de baixes que no es cobreixen i que comporta una forta sobrecàrrega de feina. En les darreres setmanes, 5 auxiliars i un infermer han deixat el centre i fins i tot treballadors amb la plaça en propietat hi han renunciat. L'Ajuntament va atribuir la situació a 5 baixes simultànies a l'octubre, que es van afegir a 4 de llarga durada, un 16% de la plantilla.
I som ara en època de virus respiratoris. Les Balears preveuen assolir el pic màxim de contagis de grip coincidint amb les festes de Nadal. Per això, el govern i el Ministeri de Sanitat insisteixen en fer ús de la mascareta i vacunar-se, així ho ha indicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
Creo que es una recomendación que nos la tenemos que tomar como un reto de país y es que cada uno de manera individual en el momento en el que pueda tener algún tipo de síntoma gripal o catarral, pues que se proteja y que proteja al resto. Y también dentro de ese protocolo estaba la posibilidad del teletrabajo. Si tienes síntomas catarrales y tienes la posibilidad de teletrabajar y puedes ponerte una mascarilla, mejor para protegerte a ti y al resto de los ciudadanos.
I de la recomanació d'emprar la mascareta sembla que n'han fet cas als ciutadans perquè es nota a les farmàcies amb l'augment de la seva venda. Farmacèutics com Pedro Fornés asseguren que tot ajuda a prevenir una grip que s'ha avançat quasi un mes.
De fet, nosaltres ens hem quedat sense mascaretes. Tant ens queden, crec que FFP2, vitamina C, qualque suplement vitamí que ens ajudi a reforçar aquest sistema immunitari que el poden tenir un poc debilitat. I aquesta gent que té el sistema immunitari un poc més debilitat, pues, que prengui precaucions.
Recordem que la Conselleria de Salut ha informat que disposa d'un pla de contingència que preveu fins a 215 llits addicionals a hospitals si fossin necessaris.
I el Consell Interterritorial de Salut ha aprovat el calendari de vacunació per 2026. S'incorpora com a novetat la recomanació de la vacuna contra el virus respiratori a persones adultes en situació de vulnerabilitat.
Són usuaris de residències i centres per a discapacitats a partir dels 60 anys. La vacuna també es recomanarà a partir dels 18 anys a malalts de càncer en tractament, a persones immunodeprimides i a pacients de diàlisi, entre d'altres. Mònica García, ministra de Sanitat.
Las comunidades del Partido Popular nos han pedido que retiremos el Estatuto Marco. Que nos quedemos con el Estatuto Marco del 2003. La semana que viene tenemos reunión con los sindicatos del ámbito. Vamos a trasladar lo que ha pasado hoy en el Consejo Interterritorial y vamos a preguntar si esta propuesta de retirada del Estatuto Marco y de las mejoras de las condiciones de los profesionales sanitarios después de 22 años si tiene o no tiene el aval de los sindicatos.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La Moncloa ja ha respost a les paraules que pronunciava i cap vespre la vicepresidenta del Govern Central i líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Así no podemos seguir. Hoy todo es mucho peor. Es algo que es insoportable. El gobierno tiene que ser reformulado de manera radical.
La part del govern central socialista descarta aquesta remodelació radical.
Fonts no identificades de l'executiu de Sánchez, que cita l'agència EFE, defensen que no cal fer aquest canvi perquè no hi ha ministres implicats, diuen, en les investigacions de corrupció i assetjament sexual i laboral que afecten el PSOE. És la resposta a les paraules de Díaz.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, declararà com a testimoni en el jutjat que investiga la responsabilitat política en les conseqüències de la Dana de València. La seu judicial de Catarroja, encarregada de la causa, l'ha citat perquè doni detall de les converses que va tenir amb l'investigat expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. La compareixença del Popular l'ha sol·licitat l'associació Víctimes Mortals d'Anna, acusació particular.
Preguntat pels periodistes, Feijó ha respost breument a l'anunci de la seva citació dient que reiterarà als jutjats la seva posició el dia dels fets. Diu que va ser la de reclamar al govern central la declaració de l'emergència nacional.
Claramente el ejercicio de mis competencias como jefe de la oposición y de exigir al gobierno de España que hubiese decretado la emergencia nacional, como dije, desde el primer instante.
Detecten 3 nous casos de pesta porcina africana en porcs senglars a Barcelona. Així són 16 els animals afectats per la malaltia, tots localitzats en el municipi de Cerdanyola del Vallès, de vora la capital.
També s'han localitzat 115 altres porcs senglars més morts en l'àmbit natural, però que han donat negatiu en pesta. Tot això incrementa fins a 7 el nombre de focus detectats des de finals de novembre, quan es va identificar el primer cas. De moment no hi ha hagut cap positiu en porcs a explotacions ramaderes.
Han tocat les 8:30, repassam els titulars de la jornada marcada per la crònica de successos. Decret de llibertat pels 9 detinguts per aldarulls a un avió a punt d'enlairar-se de l'aeroport de Palma.
Els detinguts no tenen relació entre ells i no han donat cap explicació de per què va començar aquesta baralla. 6 persones han estat retornades al seu país d'origen, mentre que 3 més han sol·licitat asil i es romandran en un centre d'internament per a estrangers a la península.
El jutge ha decretat presó per 7 dels detinguts en una operació contra l'explotació sexual de dones xineses.
La policia ha escorcollat diferents locals que funcionaven o funcionarien com a tapadores d'aquest negoci il·legal.
Consell i ajuntaments d'Eivissa posaran en marxa un pla de xoc per reduir la quantitat de residus a l'illa.
És l'objectiu d'augmentar de manera dràstica el percentatge de reciclatge de brossa, que ara se situa entorn al 42%.
Els hotelers de les Pitiuses reclamen solucions urgents per allotjar els seus empleats.
No troben ni treballadors ni perfils qualificats per mort de la crisi d'habitatge, diuen. Un clam de la Federació Hotelera que ha marcat una temporada turística millor que l'anterior.
El sindicat mèdic Cimeval espera que Sanitat cedeixi a les seves reivindicacions.
Apunta un seguiment del 85% en els 4 dies d'aturada mèdica. El Ministeri de Sanitat ja descarta la creació d'un estatut marc propi i convoca els sindicats a una nova reunió el pròxim dilluns amb una proposta damunt la taula.
Els veïnats de Peregrau reclamen més civisme i higiene a la barriada.
L'Associació de Veïnats protesta per la situació insostenible que es viu al barri amb més densitat de població de Palma. Reclamen més suport institucional en l'educació mediambiental, més regularitat en les recollides i més contenidors. També els veïnats de Casc Episcol redencien la manca de seguretat creixent per mort de l'ocupació de l'antiga presó de Ciutat.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem ara el cop d'ull a les portades dels diaris que trobarem al quiosc. Començant per Menorca, prop de 700 pacients han perdut la cita després de la major vaga mèdica, diu es diari, que afegeix s'han cancel·lat 33 operacions i més de mig miler de consultes.
La fotografia de portada dels diaris per una avinguda de la urbanització a l'Aironanca de Cala Emportem, amb el títol Objectiu Cala Emportem, més avall llegim que l'Aió reserva mig milió de comptes per l'any que ve, dels comptes per l'any que ve per fer-hi millores.
A les Pitiuses, el periòdico titula Hotelers d'Eivissa exigeixen solucions urgents a la manca d'habitatge assequible per treballadors. I ho complementa dient que la patrona hotelera, que fa un balanç positiu de la temporada, com us hem explicat a l'informatiu, deixa dit que sense treballadors no hi ha hotels i sense habitatge no hi ha treballadors.
I en aquest cas la foto de primera pàgina és per Catalina Torres Cardona, que ha celebrat els seus 100 anys de vida amb l'amor de la família, diu el titular. I ho constatam amb la instantània d'un moment de la festa familiar d'aquesta dona de Sant Josep, que diu que el secret de la seva longevitat és tenir una família feliç i unida.
Diario d'Eivissa, pla de xoc per reduir la generació de fems a Eivissa. El Consell i els 5 municipis eivissans acorden impulsar mesures per augmentar el reciclatge.
Hi ha la fotografia i imatge d'un grup de metges amb pancartes sobre una passarel·la per a vianants damunt la ronda d'Eivissa per dir Els metges extenen la seva protesta. Els 4 dies de vaga dels facultatius se't salda més de 2.300 consultes i 58 operacions suspeses a les Pitiuses.
I faim un incís perquè a internet aquests dos diaris pitiusos tenen els titulars de portada actualitzats amb els dos greus accidents de trànsit d'aquest divendres a Eivissa a les carreteres de Sant Josep i Sant Miquel que ja vos han contat en aquest informatiu. I continuem per Mallorca, l'última hora obri amb la notícia dels 9 detinguts per un altercat en un avió després d'una emergència i afegeix una dona embarassada va provocar un aterratge forçós a l'aeroport de Palma. Els passatgers arrestats es van posar nerviosos en veure que l'aeronau no reprenia el vol.
La fotografia de portada del diari és per la tradicional actuació del cor d'alumnes del Col·legi Suec a Palma, motiu de Santa Llucia, que diu va plegar 1.500 persones a la seu. A internet, per ser l'última hora, també té actualitzada la seva obertura i titula Presó per a la dona que va mentir sobre l'autoria de l'accident mortal d'Alcúdia. Es refereix a un incident de trànsit del dia 15 de novembre en què va morir el copilot del cotxe que finalment s'ha sabut que conduïa ella.
I a Diari de Mallorca, els tècnics deixaran de dur les noves ambulàncies des de dilluns si no els compensen. Fa referència a uns 70 conductors amb carnet del tipus C que es neguen a posar a disposició de la Conselleria de Salut aquest permís perquè no era requisit per accedir al lloc de feina.
I foto aquí per una de les detingudes en titula La trifulca aèria Son Sant Joan, de la qual vos hem informat a l'informatiu i que ara mateix vos recordaven també és el titular principal de l'última hora.
I fora de les illes del Mundo, Luco investiga contractes de l'excap de gabinet de Sánchez. Es refereix a Juanma Sánchez en relació, llegim, a un ruïnós acord d'avions i el contracte a una empresa del cas Coldo.
El País, sobre les investigacions policials que afecten el PSOE també. Cita Yolanda Díaz. Així no es pot continuar. És molt greu, destaca en titular, que ha dit la vicepresidenta, el president Sánchez. I mateixa foto de primera pàgina que el Mundo per la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, en gest que sembla preocupat. No, ni jo ni ningú ha tractat d'encobrir cap cas, deixa dit.
Més del mateix a l'ABC, Sánchez recepta aguantar fins que escampi mentre creixen els escàndols sexuals, titula. Afegeix que les dones del Partit Socialista estan indignades amb l'atavió de Ferraz i demanen al president que intervengui personalment.
I finalment, La Vanguardia i El Periódico. La Guàrdia Civil investiga contractes de correus i dos ministeris, llegim el primer. El goteig de casos d'assetjament sexual s'exagera al PSOE, llegim el segon.
8:36, a continuació els esports amb Toni Tenerife.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife. Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva aquí a IBETA Ràdio. Real Mallorca juga avui el darrer partit del 2025 davant l'Elx a l'estadi Son Moix amb el capità Antonio Reyo a la convocatòria. L'objectiu, sumar el tercer triomf de la temporada i quedar una jornada més fora de les places de descens, on ara està de forma provisional. Quan deia tercer triomf de la temporada, m'ho referim com a local. Globalment seria el quart, tampoc n'hi ha molta diferència. És que les prestacions, i sobretot les prestacions de l'equip de Jacob Arrasate, que ofereix com a local, són les que són. I per això la situació del Real Mallorca. Sentim el tècnic de Berriatua.
I crec que ganar mañana, pues bueno, nos daría ese impulso. Y además, pues bueno, esos empates, no sé, tendrían como otro sabor, entre comillas, ¿no? Entonces, en casa nos tenemos que hacer fuertes, es muy importante. El Elche es un gran equipo que está haciendo las cosas muy bien, pero mañana ellos tienen que ver también que juegan aquí en Son Moix contra un gran Mallorca y que es un partido difícil para ellos. Y eso lo tienen que notar desde el minuto uno. Si es así, tendremos más opciones de ganar y le damos, sí, muchísima importancia porque además es el último partido del año en casa y lo tenemos que sacar adelante.
Per això haurà de superar el bon joc i l'espectacular estat de forma de l'Elx, una de les revelacions del campionat, però que encara no sap el que és guanyar aquesta temporada lluny del seu estadi. Com s'ha dit abans, Arrasate ha convocat el capità Antonio Reyo i tot fa indicar que jugarà de principi malgrat l'operació de pòmul efectuada el passat dilluns el futbolista cordobès que vol jugar sí o sí, Jacob Arrasate.
Pues sí, el viernes nos preocupamos todos, pero bueno, después de la intervención del sábado yo hablé con él y ya le vi como muy optimista Y bueno, hoy es el primer día que he entrenado con máscara, entonces él quiere estar y bueno, hay que valorar un poco los riesgos, pero si es por él, al pa'lante.
També tornen a la convocatòria el porter Leo Román i el defensa Toni Lato, amb dos ja recuperats de les seves lesions. Del rival d'avui, màxim respecte pel que fa el tècnic mallorquista.
Yo creo que para el espectador neutral ver al Elche pues seguramente es divertido y es ameno, y luego si lo analizas detenidamente, que es el caso nuestro esta semana, todavía te gusta más, ¿no? Entonces creo que tiene mucho mérito, es un equipo muy de autor, muy de Dersa Arabia, que está haciendo las cosas muy muy bien, y bueno, pues lo tenemos que tener en cuenta, pero también es verdad que jugamos en casa, que somos el Mallorca y nosotros tenemos mucho que decir mañana también.
Especial atenció cal tenir, parlant precisament del rival Real Mallorca, a tres noms propis. El del golejador Rafa Mir, amb 6 gols marcats. El següent, el d'un ex-mallorquinista, Aleix Febas, a un nivell extraordinari a la zona de mitjos, mentre que en defensa no cal oblidar la solidesa que li dona a l'equip un mallorquí i ex-mallorquinista, Pedro Vigas. Als seus 35 anys està visquent sense cap dubte una segona joventut, capitanejant la defensa d'un dels que té la mà d'Eder Sarabia a la banqueta, està sorprenent a tothom. Sentim precisament el tècnic del conjunt alacantí parlant del Mallorca.
Puede ser un equipo más vertical, puede ser un equipo centrador, puede ser un equipo de contragolpear. Creo que también, si no presionamos bien, es un equipo que se atreve a hacer cosas, que además tiene jugadores que también se asocian bien, que tienen movilidad, que van bien al espacio. Bueno, pues la peculiaridad, por lo determinante que es Murici, pues sí que lo queremos controlar.
Les paraules d'Eder Sarabia de la 16a jornada primera, i es va avançar un partit amb aquest marcador: Real Societat 1, Girona 2, en doblet del davanter ucraïnès Sigankov. Un marcador que treu del descens al conjunt gironí en perjudici, com hem dit abans, d'un Real Mallorca que arrencarà el partit davant l'Elx amb places de descens. Sentim el tècnic del Girona, Michel Sánchez.
Sí, la victòria és molt important per a nosaltres, molt feliç per als jugadors, sobretot, perquè estan patint. I després de l'1-0 és difícil donar una volta al partit aquí, i penso que la segona part l'equip ha tingut molta personalitat.
Recordem que, a més del Mallorca, els que juguen a les 4 i quart, tenim altres partits. Abans es juga a les 2 al Metropolitano, l'Ati de Madrid-València, a les 6:30... al Camp Nou, al Futbol Club Barcelona Osasuna, i a les 9 al Coliseum de Getafe, Getafe Real Club Esportiu Espanyol. I ara, parlant del futbol de Canostra, més en concret de la Tercera Federació, amb la 14a jornada, grup 11, i amb un nom propi, el Club Esportiu Manacó, que vol penjongar la seva privilegiada situació amb un triomf davant l'irregular Inter Ibiza en la Capellera, en partit que arranca a les 4 d'avui dissabte. Sentim a Miguel Aguado, tècnic d'un equip que és el millor tercera de tots els grups a nivell nacional.
Sí que és veritat que a vegades m'haurem de mirar en tuix per donar-nos compte de lo que estem fent. Era mal d'imaginar arribar on estem ara. No me'l volen aturar aquí, però sabem perfectament que això du molta feina enrere i que mos queda molt. I veurem si en el final podem acabar el més d'alt possible.
Resta a partir de la jornada dissabte a les 4:30, Vinicius Platja de Calvià, Latzin, Port Mai, Son Clader, a 5:30, Collerense, Constanci, i Felanin, Mallorca, Vella, Latzis, Roland Molina, Santanyí. L'Illes Balespama Futsal, el centre de nou en Lliga, ho farà a partir de les 8 del vespre davant Ribera Navarra, en partit oferit per Ibetar Ràdio i corresponent a la 14a jornada. Parla el tècnic de l'Illes, Antonio Barillo.
Importante, ¿no? Como vienen siendo ya todos en los últimos dos meses, aquí en casa, contra un rival que también viene necesitado de punto para salir de la parte de abajo, que quizás por juego debería llevar más puntos de lo que dice la clasificación, y un partido donde nosotros pues tenemos que estar muy mentalizados para que los tres puntos se queden en casa, ¿no?
Un triomf dels mallorquins fermaria de forma matemàtica la participació del Palma a la próxima edición de la Copa de España. Parlant de bàsquet, de la primera federació, de l'onzena jornada, hi ha un partit que juga avui a les 7, el grup Alega Cantàbria, Estel Menorca. Cal dir que els locals sumen 3 derrotes consecutives i reben a un Estia en la fleixeta que va amunt. És a dir, que estan en un moment molt òptim de forma i, sobretot, de resultats. Javi Zamora sap el que han de fer per tombar avui la resistència del conjunt càntabre.
En el que tengamos que estar muy pendientes de sus primeros segundos, de su uno contra uno, tenemos que estar muy serios en el closeout, en las situaciones defensivas, en los gaps, en intentar estar sólidos y sobre todo pues esa presencia que tienen, intentar dominar el rebote para poder pues ser competitivos y en un campo tan complicado como el suyo pues dar nuestra mejor cara.
Per demà tenim 2 partits més que completen la participació dels equips balears a la primera federació. A les 6 tenim Palmer Bàsquet, Grupo Cafesa Cartagena, 2 equips que no passen ni molt manco pel seu millor moment esportivament parlant. Lucas Victoriano és l'entrenador del CIR local.
Sabemos que Cartagena también viene con la ilusión de llevarse este partido, de poner tierra de por medio contra nosotros en la clasificación, así que va a ser un partido emocional, que hay que tratar de manejarlo de la mejor manera, sin ansiedades, pero tratar de estar concentrado a los 40 minutos porque va a ser un partido difícil.
A la mateixa hora, per al pavelló Javier Imbroda, tenim el Melilla Fiwi Palma. Pablo Cano és l'entrenador del conjunt mallorquí.
Lo que sucede dentro de la cancha es que ellos juegan bien al baloncesto, tienen 2 guardias que son que tienen capacidad de generar juego, que tienen experiencia en la liga, que conocen el baloncesto y tienen 2 centros que pueden hacer cosas diferentes. Entonces eso también ya nos plantea un desafío a nivel de concentración.
El que fa la segona federació, per demà tenim l'onzena jornada, un partit d'interès. A l'accés es juga el Saragossa Club Bàsquet Sant Antoni. I a la Lliga Challenge, avui, 12a jornada i qui sap si 12a victòria de l'Azul Marino Mallorca. No ho tindrà fàcil, visita una canxa complicada. La del Cáceres serà a les 6 de l'hora baixa. Albert Antuña, l'entrenador del CIM mallorquí.
Partido a partido, está siendo una buena semana y vamos a Cáceres con toda la voluntad de sacar la 12ª y de seguir compitiendo como lo estamos haciendo.
En vòlei, Superliga masculina, 9a jornada. Avui a les 5:30, l'Almeria Vòlei connecta Balear Manacor, pavelló Moisés Ruiz. Partit on els manacorins ja venen amb els deures fets en la classificació matemàtica per la Copa del Rei, que jugarà, recordin, del 26 de febrer a l'1 de març a la Fonteta de València. I a la Superliga femenina, 11a jornada, a les 7 es juga el Sant Cugat a Barca de Menorca, al igual que el connecta en tot format, ja que les ciutadellenques defensaran el títol de Copa de la Reina del 22 al 25 de gener a Tenerife. En pàdel, Gemma Triay i Delphi Brea ja són a les semifinals de la Premier Padel Finals després de derrotar a Guinari Vilseda per 6-2 i 6-3 a Barcelona. Avui jugaran per un lloc a la final contra la dupla formada per Sofía Araujo i Andrea Ustero. A handbol, la divisió de plata, 14a jornada, a les 8, es juga el Transmapi a Eivissa. Confia Baixa Oviedo al poliesportiu de Vallovín, a la capital asturiana. Sentim el tècnic del conjunt eivissent, Eugenio Tilbes, a la prèvia.
Partido muy complicado para mí, quizás las pistas más duras de la categoría. Donde todos los equipos están sufriendo. Equipo con gol, con lanzamiento exterior, completo, con fintadores, con buenos pivotes, pero sobre todo, lo he dicho, para mí el arma principal es el contraataque, lo hace muy bien, y la intensidad defensiva.
I a Primera Nacional, grup C, 14a jornada, a les 5, avui dissabte, juga el handbol Petrer, Aracina, handbol Mallorca, un partit que jugarà al pavelló Gedeón e Isaías Guardiola. I tancam el rugby en la primera jornada de la segona volta a divisió d'honor B i penúltim partit del 2025 pels 2 representants del rugby i Young, el Toro i Palma. Els primers reben a les 6 a Son Caliu, el Tot Poderós Andorra, l'aspirant a la sete categoria. Pel que fa a Palma Unió Rugby, juguen abans a la 1:30 al camp de rugby del Rio davant el líder Cau València. El que ha estat la primera volta de la competició i de les canències que té el 15 verd i blanc quan juga com a visitant, parla un dels seus capitans, Charlie Foc.
El balance, jo diria que és molt positiu. Així com dius, tenim dos victòries molt bones. Lamentablement els viatges ens passen factura perquè ens han ficat molt de punts, però el balance és, jo crec que és positiu i bueno, aquesta primera volta, una primera volta d'agafar experiència, rodatge i confiem que la segona volta serà un poc millor.
Dos partits, el del Toro i Palma, on tenen molt poc a fer en principi amb dos 15. Amb aquest apunt de rugby ho deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Aquest Nadal tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb el de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Un vino denominación de origen Binissalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Binissalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vuit i 51 minuts, encara amb la recta final de l'informatiu, i vos explicam que les darreres 24 hores han arribat 58 persones migrants a les costes de les Balears en 4 embarcacions diferents. Totes han estat interceptades a Eivissa i Formentera. Això fa que els darrers 3 dies la xifra de persones rescatades hagin superat les 450. Pel que fa a la darrera embarcació, localitzada a Iora Baixa, Formentera, delegació del govern central a les Illes informa que l'avió de Frontex ha intervingut en aquest rescat. Hi ha el manco 5 infants o adolescents que se sumen als 135 menors ja tutelats pel Consell Insular. La institució fa la primera acollida d'aquests joves abans de traslladar-los a centres de menors de les altres illes, però assegura que, tot i això, es troben desbordats. Cristina Costas, la consellera insular de Benestar Social.
Nosaltres actualment tenim 135 menors tutelats, no acompanyats. Aquestos d'avui no els comptem ni els d'ahir, perquè hasta que estiguen tutelats legalment tot no els compten. I què vol dir? Que això acabarem aquest any en 140-145 menors tutelats. Formentera, la pressió que té és enorme.
Les instal·lacions de les quals disposa són per fer una primera acollida i tenen capacitat per només una vintena de persones. Posteriorment, aquests joves són traslladats als centres de menors de les altres illes.
Tenim tots a Mallorca ara mateix. Tots estan a Mallorca, diferents centres, en tenim algun a Barcelona perquè són diferents casos.
I ho dèiem en els titulars. Els veïnats de Peregrau reclamen més civisme i gent a la barriada. L'Associació de Veïnats ha organitzat una manifestació per reclamar millores en una situació que consideren insostenible. El barri amb més densitat de població i diversitat de Palma es veuen contenidors plens, excrements d'animals a terra i, diuen, restes de begudes als parcs. Com a mesura, reclamen més suport institucional a l'educació mediambiental, més regularitat en les recollides i més contenidors.
Más limpieza, más seguridad y más civismo. Queremos campañas educadores, ambientales, que vayan pues, por las calles.
Hi havia molt de contenedors, ara no hi ha tant de contenedors, entonces això més bruto ja, també. I la gent no respecta res.
Un poc més de gent perquè faguem net i un poc més de gent personal de la gent que també és molt bruta.
Gent orinant al mig de la plaça, gent fent les seves necessitats, o sigui, no hi ha cap mirament ni cap civisme de res.
Troc que fa falta, perquè fa falta que hi hagi un poc més d'higiene, que els carrers estiguin un poc més nets.
I per la seva part, els residents del barri de Casca Piscol, també a Palma, demanen més seguretat. Asseguren que han viscut situacions d'apunyalaments, robatoris i ganivetades.
Per aquest motiu han protestat al pati de l'escola, asseguren que se senten insegurs, sobretot a l'hora d'acompanyar els infants a l'escola. Fruit de les diverses reunions que han tingut amb l'Ajuntament, tenen més presència policial durant els horaris d'entrada i sortida. També els obrin al pati en horari no lectiu.
No me dona seguretat. I més, sobretot quan té infants.
A nosaltres ens van molt bé perquè els parcs de devora estan impracticables. És a dir, hi ha xeringues, hi ha brutó...
Denuncien aquests veïnats de Casca Piscol que la situació al barri ha empitjorat des de que ha augmentat el número de persones que viuen a l'antiga presó de Palma. Biel González és el president de l'Associació de Veïns de Casca Piscol i Cecília Serra, la presidenta de l'AMIPA.
Aquí és un punt de venda de drogues. Estem cansats de dir-li a la Policia Nacional que intervengui d'una vegada, que hi ha una màfia que està jugant a les celdes com si fossin habitacions a 350 euros.
Perquè antes hi vivien a la presó, però a les persones que hi vivien no se ficaven ni feien res.
Respostes, però, que diuen són insuficients, reclamen més celeritat en una solució i més seguretat.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La producció de vi a Menorca s'ha incrementat un 24% respecte a l'any passat. A partir de febrer se'n distribuiran més de 370.000 botelles. Les pluges, la manca de malalties i vinyes més madures expliquen aquests bons resultats. Gemma Carrasco.
La campanya vinícola d'enguany confirma la recuperació del sector després de 3 anys marcats per la sequera. L'illa compta amb 175 hectàrees de vinya inscrites, 21 més que l'any passat. La producció total ha estat de 2.394 hectolitres de vi. És un 23% més que l'any passat i equival a uns 372.000 bòtils. La manca de malalties al cultiu també ha afavorit aquesta xifra, segons el viticultor Noel Pons, de la bodega Sa Caterina.
Aquest any ha sigut un any que de tema enfermedats molt poques, ha sigut fàcil de dur, que s'agraeix, i no sé, les remes sortim molt bé. En general, un any jo troc que favorable per tots.
El vi que ara està en ple procés de fermentació començarà a embotellar-se d'aquí poc i sortirà a la venda a partir de febrer. La meitat serà vi blanc, un 25% negre i l'altre 25% rosat. Pel que fa al consum, també va en augment. El producte menorquí ja no es consumeix només a l'estiu, sinó durant tot l'any. Ho explica l'encarregat de botiga i vendes de l'empresa de vins, Marcel Argente.
Digamos, allá donde vas, ¿no? Normalmente quieres comer y beber lo de la zona. Y nosotros vivimos del turismo y la gente sí que está haciendo esto. Y luego también el vino de Menorca está empezando a consumirse dentro de Menorca durante todo el año y no solo de manera estacional. Y eso aumenta ventas, claro.
Actualment al sector hi ha 12 cellers actius i en la campanya de l'any que ve se n'afegiran 2 més.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Obrim la plana cultural explicant vos que el documental Maura en 10 traços s'estrena avui a Caixa Fòrum Palma, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Maura i Montaner. Dirigit per David Mataró i produït per Nova Produccions i aquesta casa i Vetres, el film proposa una mirada inèdita sobre la figura del polític mallorquí a partir d'imatges d'arxiu familiar mai vistes, testimonis d'experts i un recorregut pels espais clau de la seva trajectòria.
El documental el podreu veure a partir de les 6 del capvespre, aquest dimecres. Per tant, ofereix, com dèiem, un retrat polièdric de Maura, d'un dels dirigents més influents de la política espanyola entre finals del segle XIX i inicis del XX, en un context, recorda, marcat per la crisi de la monarquia espanyola, la pèrdua de les colònies i les tensions socials. Alfonso Pérez Maura, el secretari general de la Fundació Antoni Maura i família també del polític mallorquí.
Que és convenient poner en valor los principios de ciudadanía y de apelación a la masa neutra a través de la tolerancia que practicó Maura, que sirva para que las personas vean que la convivencia ciudadana se basa en la tolerancia, que es lo que Maura siempre propugnó.
El documental Maure en 10 traços s'ha rodat al Congrés dels Diputats, la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua, diverses localitzacions també de Mallorca. Combina anàlisi històrica i aproximació personal a la figura del polític, diuen. David Mataró, el director.
El que es proposen fer la vida d'un personatge, clar, tu primer mires, no? T'assustes, dius, ara amb qui és? Perquè és veritat que el Maure tothom sap qui és, però ningú el coneix, no? El que vam fer l'equip va ser un viatge d'una mentor i mola coneixent-lo, i ens vam donar compte que va ser un descobriment de que al final l'ideari és important, encara que no coincideixi amb el teu, però vam descobrir un home realment, una figura única, una persona increïble.
Amb aquest documental Maure en 10 traços, l'Institut d'Estudis Baleàrics se suma a les iniciatives commemoratives que ha volgut revisar des de la mirada històrica i contemporània una figura clau de la política espanyola.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia.
I sembla una tradició més de Nadal l'avançament dels primers noms confirmats als festivals de música de l'estiu, amb entrades ja a la banda. Si el Mallorca Live ha anunciat David Guetta aquesta setmana, ahir va ser Es Jardí, que avança Camela, Iván Ferreiro, Juan Magán, De La Osa i Marta Santos, que seran a la quarta edició d'aquest festival, que l'any passat va reunir 75.000 persones.
Ferreiro, aquí escoltam de fons, si no l'heu reconegut, aterrarà el 24 de juliol a Mallorca amb la gira Hoy por Ayer, amb la qual celebra els 35 anys de cançons. Una setmana abans serà el torn de Camela i el 7 d'agost el del rei de l'anomenada música electrollatina, Juan Magán. Que no me quite ni abrigo, que no esté...